El nostre convidat d'avui fa molts anys que es dedica a la investigació científica. Va començar la seva formació a Barcelona i es va doctorar en física a Madrid, on ha exercit de professor. Des de 1988 treballa en el món dels sincrotrons, entre ells el de Grenoble, i ara continua el sincrotró d'Alba, on ha estat director fins al 2011. Ara, però, continua, diríem que associat d'una manera... Ell diu que emèrit, ara ens ho explicarà. Avui volem aprofundir en la seva trajectòria professional i també conèixer la seva cara més personal. Salvador Ferrer, molt bon dia.
Bon dia.
Quina és la relació que mantens amb el sincrotró Alba? Ara mateix, deies, ara mateix, estic jubilat.
Ara mateix hi vaig, quan acabi d'aquí. Hi vaig sovint, eh? Tinc encara un despatx, tinc activitat científica, eh? Tinc projectes encara, molt, però molt poc, eh? Comparat amb abans, és el 10%, diguem, molt poc. Mm-hmm. Però sí, encara...
Però encara és una veu que se l'escolta tothom allà dins, no?
Ah, és que sóc dels vells, eh? Potser el més vell no, però quasi.
I què té la ciència que et va atrapar?
La física en particular em va semblar molt interessant. Jo vaig començar el primer de carrera. En aquella època hi havia un curs que es deia selectiu, que valia per física, matemàtiques, enginyeria, biologia, quasi de tot. Era una espècie d'ingrés a la universitat de coses de ciències. I va ser allà on te vaig veure, gràcies a un llibre i a un professor, que la física era el meu. I llavors vaig agafar física, perquè en aquell moment no ho sabia, si fer física o matemàtiques, o enginyeria, inclús. No.
Fins abans no vas tenir interès per aquest món?
Sí, sí, interès, i tant, sí, sempre, sempre. M'agradaven molt les matemàtiques, també, i la física, sí. Però al final em vaig decantar per la física perquè em va semblar més interessant a mi, vaja. Mm.
De petit eres un bon estudiant?
Sí, déu-n'hi-do.
Sí?
Sí. Era molt aplicat. Estudiava molt perquè, com que tinc poca memòria, les coses de lletres em portaven pel camí de l'amargura. Aprendre'm les obres d'un escritor que no sabia ni qui era i començar-les a recitar el que havia escrit em semblava una tortura xina, que és el que es feia en aquella època, eh? Un desastre d'ensenyament, senzillament.
Però, i les taules de multiplicar sí que te les vas aprendre,
no,
llavors,
sí,
no?
Això sí. No, les coses de matemàtiques sempre m'han resultat més fàcils que les coses de lletres, amb diferència, eh?
I quan a casa vas comentar que, bueno, optaves per la física, tota aquesta branca més científica, què et van dir?
El pare em va dir, val més un metre de negociant que un quilòmetre de savi. però va ser un dit i ell em va donar carta blanca per fer el que volgués.
I quan tu et volies, quan començaves a formar-te, a què et volies dedicar professionalment? És a dir, tu ja començaves la teva formació, sí, sí, amb una idea concreta?
Sí, jo volia fer física, jo volia fer recerca, això ho tenia molt clar. Jo em volia dedicar a la física professionalment perquè em semblava molt interessant. Sí, sí, això ho vaig veure de seguida. I era una època que hi havia oportunitats, es podia fer això, ara és més difícil segurament, però aquella època feia poc que s'havien estrenat les universitats autònomes, hi havia més moviment de places i de coses i tal, i llavors em va ser relativament senzill. Jo vaig acabar la carrera, si vols això t'ho explico que t'agradarà, vaig acabar la carrera a Mataró, hi havia 4 físics, els vaig anar a veure, 3 els vaig localitzar, però només un es dedicava a la física, i va ser ell el que em va explicar una mica el que feia i el que no feia, i va ser ell el que em va dir que a l'Autònoma de Madrid s'estava fent un departament molt bo perquè havia vingut un senyor que estava als Estats Units, i vaig anar cap allà i vaig provar i em van agafar.
I d'allà
vaig fer la tesis, que va ser la tesis que em va agradar molt perquè era un departament molt bo, i després el que es feia i encara es fa, després fas un postdoctoral, vaig demanar una beca d'aquestes Fulbright, me la van donar i vaig anar als Estats Units, a Berkeley, a la Universitat de Califòrnia, en el campus de Berkeley, en un lloc que es diu Lawrence Berkeley Laboratory. I allà vaig estar un parell d'anys i 3 mesos, més o menys, i llavors vaig decidir tornar a Espanya. Hi havia feina als Estats Units, però no em va convèncer.
I com portaves l'anglès?
Bé.
Sí?
Sí, bueno. Vull dir, per la ciència no es necessita ser un literat d'anglès, amb quatre coses ja vas tirant, sí, suficient, sí.
I quan tornes?
I quan torno vaig tornar amb una beca també, perquè no tenia feina. Però al cap d'un temps ja em van donar una plaça d'interí, d'adjunt interí, després vaig fer unes oposicions, les vaig guanyar i llavors vaig estar a l'Autònoma de Madrid fent de professor i d'investigador fins al 88. Llavors va ser llavors que va venir, era quan es va aprovar el sincrotró europeu a Grenoble, i va venir el director científic, que era un italià, bueno, és un italià, no, era, ara ja no ho és, i va fer propaganda de que s'havia muntat, que s'estava muntant aquest laboratori, patatim i patatam, que era un projecte nou, era l'època de l'optimisme d'Europa, el 88, un sincrotró europeu era una cosa que feia molta il·lusió, hi havia molts diners, a més. I llavors jo vaig demanar a veure si em podien fer un interviu, em van convidar a anar allà a Grenoble, i els vaig convèncer, es veu, i em van fer una oferta de treball.
O sigui que tu et vas proposar.
Sí, sí, bueno, és que ells estaven buscant gent, I jo vaig demanar a veure si em volien interviuar, i sí, sí, em van convidar a anar a Grenoble, i em van estar un dia fent preguntes, i tal, i qual, i tal, i mira, i em van oferir un contracte, i el vaig agafar.
I què tal l'experiència, com va anar?
Molt bé, molt bé. És curiós perquè al principi vaig pensar, bueno, aniré per un parell o tres d'anys per saber a veure de què va això. Però un cop ets allà, veus la magnitud del projecte i vaig estar fins al 2004, fins que es va aprovar aquí el sincrotró d'aquí de Cerdanyola, a l'Alba.
I el francès?
Sí.
El portaves bé?
Sí, sí. El batxillerat s'estudiava francès aquella
època. Oh, i tant, ja ho sé, ja. I tant, sí, sí. I escolta, quan sents a parlar de la fuga de talent, que ara mateix se'n parla
sí,
molt,
home, i tant,
què et passa pel cap?
Jo conec bastants casos de nois joves i noies que han fet estàncies postdoctorals a laboratoris molt bons i en universitats molt bones, com a Cambridge, Oxford i Estats Units i tot això, i que tornen amb una mà al davant i una al darrere, quan se'ls acaben les beques s'ha acabat el bròquil i aquí van bojos buscant feina i moltes vegades se subempleen, tenen un nivell molt alt perquè han estat amb gent molt bona i molts no s'aprofiten perquè no hi ha oportunitats suficients. És així, és això, és més difícil ara.
Però entens els que no troben oportunitat aquí al país o a Espanya i se'n van a l'estranger?
Home, també, clar. Clar, clar. Ja, la gent, en general, quan ha estat a Estats Units, així es vol tornar, perquè la cosa de que s'està bé aquí. Però, clar, si les portes estan tancades, torna a marxar, sí, clar.
I el teu pas per la docència, abans ens explicaves. Quan has estat amb alumnes, què t'ha interessat o què t'ha preocupat transmetre'ls perquè ells es quedin...
L'afició, la bellesa de la física. Lo interessant que és. Això era el meu objectiu i encara continua sent. O sigui, jo estic convençut que un alumne intel·ligent, si se li explica una cosa i l'entén, i l'aconsegueix entendre i tant, queda seduït per la interès i per l'estètica i pels conceptes que es manegen i per tot això.
I quina relació mantenies amb els estudiants? Eres un professor proper?
No, no,
o...
sí, i tant, i tant. Sí? Sí, 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 molt.
T'has trobat després amb alumnes d'aquells que deies... Aquest ja el veia jo, que apuntava maneres...
Sí, sí, sí.
Sí?
Sí, sí. Sí, sí. Sí.
Te'ls has trobat treballant?
Me'ls he trobat en postos de recerca, sí. Sí, sí. Mm. Sempre hi ha en un curs, sempre n'hi ha tres o quatre que són molt espavilats i tenen moltes ganes de tirar endavant i són aquests els que al final recullen tots els fruits de l'ensenyament, no?
Catalunya, com anem de talent?
Home, bé, ara mateix està molt bé. Ha canviat molt, Has de pensar... Ara parlo de quan jo vaig acabar la carrera, fa 50 anys, Era un desert, això. Per un desert. Per això vaig anar a Madrid, jo, Perquè aquí no trobava... La feina que trobava aquí era molt mediocre. I ara, mare de Déu, ara hi ha uns centres excel·lents en bioenginyeria, biotecnologia i tot això. Bueno... Quan jo veig els diaris i el que es fa i tal, està molt bé. I en física també, i en química. No, ara està bé. Clarament bé, a nivell europeu, bé. El que passa és que està infrafinanciat. Encara en aquest país la recerca no se li dona el prou pes que ha de tenir, si la comparem amb França o Alemanya o Japó o Estats Units.
I el principal problema és l'infrafinançament, doncs.
Jo crec que sí, encara que ha augmentat molt, s'ha de dir que ha fet un salt molt considerable, però encara no és suficient. Si volem estar a l'altura verdaderament d'això, hem de tenir més científics i més recursos. Jo crec que sí.
Quina ha estat la principal satisfacció com a professional?
Mira, te'n diré una que et farà gràcia escoltar. Quan vam venir aquí, quan vaig vingui el 2004, amb l'U de l'Alba, que sí, vam fer directiu, no director general, jo era direcció científic només, doncs era allò de dir, érem quatre i el cabo, literalment. I era allò que dèiem, hosti, i hem de muntar un sincrotró, fer un sincrotró, que a més hauria de competir amb els francesos, amb els italians, amb els alemans, amb els anglesos, que ja en tenien des de feia almenys 10 anys. I allò que dius, uf, quina pujada que fa això. A més, nosaltres contractàvem a gent, a el que trobàvem, que eren molts d'ells inexperts, gent jove, molt ambiciosa i molt motivada, però amb una falta d'experiència total. I jo recordo que pensava, carai, no sé pas si arribarem a fer la competència en els veteranos. I haig de dir que sí, que la gent ha respost molt, hi havia un ambient molt, molt creatiu i molt motivador, i que ara mateix el sincrotró Alba està al nivell de qualsevol sincrotró del món. I això està molt bé. Està molt bé, perquè és el primer que s'ha fet. I estem... no ens tossen a la cara, ningú.
Tu parlaves en una entrevista referent al sincrotró, no sé si algun en concret, de tenir un Ferrari i anar a 150. És a dir, que no els acabem d'aprofitar.
Què vols dir? La gent d'aquí...
No, tenir una infraestructura com el sincrotró. No sé si seria el millor el començament del sincrotró de l'Alba.
Ara mateix el sincrotró està molt ben aprofitat. Podria aprofitar més encara, I esperem que es possa aprofitar més. Ara hi ha un plan de renovació del sincrotró, perquè es va fent vell, com tot, no?
Sí, s'ha d'actualitzar.
S'ha d'actualitzar, i si tot això es pot fer, doncs continuarà anant bé. Sí.
I de les satisfaccions anem a les decepcions. No sé si n'has tingut alguna al llarg de la teva carrera.
Decepcions. Sempre és el mateix, que un té il·lusió en un projecte i llavors no el té, i s'ha d'aguantar, però ja és... La burocràcia també és una mica decepcionant, que a vegades per un projecte de res es gasta més temps fent paperassa que pensant en el projecte en si. Això passa a mi, passa a tothom, que la gent, pobra gent, per fer un projectet que et donen 4 duros has d'estar justificant i tal. Comparat amb moltes altres coses, els diners dels científics es vigilen el cèntim, que la cosa a mi em fa riure. I en canvi veiem en la política i tot això que els calés van acabar sols, i nosaltres allà, mare de Déu, cada coseta que diu, que per què has comprat això i no has comprat això altre? Dius, pues perquè això és el que necessito. Doncs per explicar això ja s'ha de fer un paper, que vingui un auditor, no sé què, i això és un ridícul, això.
Després de donar tantes voltes pel món, arriba un dia que et plantes a Sant Cugat. Quan et converteixes en veí de Sant Cugat?
El 2004, quan van aprovar el projecte, és a dir, quan ja li van donar la financiació, el que era director en aquella època, que venia molt a Grenoble i ens veia molt sovint, em va dir, has de tornar. I em va vendre la moto, diguem, em va explicar que tal, que s'ha tenia que entrar, i em va convèncer. Jo ja tenia ganes per això, de tornar. Ja feia 16 anys que estava a Grenoble, 16 anys i mig, i ja tenia ganes de canviar una mica de terreny. I llavors em va anar bé, vaig tornar i mira, fila l'agulla i mica en mica anar fent.
I t'has quedat a Sant Cugat.
Sí.
I ara, jubilat, a què dediques el teu temps, a banda de l'Alba?
A banda de l'Alba? Estic tocant el piano, que és una cosa que m'hagués agradat fer i no havia fet, i ara estic aprenent, imagina't-ho,
Home, mai no és tard, diuen.
Però ja pots imaginar. I després camino bastant, perquè vaig tenir això, un ictus a la cama, i llavors haig de caminar.
De fet, has vingut amb el bastó.
Sí, vaig amb bastó normalment per Sant Cugat, sí, per tot arreu. I, I bueno, jo continuo anant al sincrotró cada setmana, eh? I vaig mantinguent relacions bastants, eh? I llegeixo molt i estudio.
Què t'agrada llegir?
Bueno, m'agrada la literatura, a mi m'agrada bastant molt la literatura, de tot arreu, de tot arreu. M'agrada la literatura, per exemple, l'últim que he llegit, doncs mira, he llegit un llibre d'en Gorky, he llegit els dos Dostoyevski, que em sembla molt bo, però llavors també llegeixo sud-americans, espanyols, una mica tot, tot. Ahir estava llegint una cosa d'en García Lorca, perquè et facis idea. O sigui, perquè he llegit un llibre recentment d'aquest de l'Ian Gibson, que és La vida i la mort i tot això del García Lorca, que és un estudi històric, que és molt bo.
Sí.
I llavors vaig pensar, bueno, anem a llegir una mica del García Lorca i tal, per conèixer-lo més. I bueno, una mica el que va caient.
Fas esport, que ja ens dius que surts a caminar. Què és el que més valores d'una ciutat com la nostra, una ciutat com Sant Cugat?
Home, jo a Sant Cugat m'agrada perquè és una ciutat còmoda, neta, hi ha molts nens, i això està molt bé. Fa molta il·lusió anar a la plaça Octavià i veure tanta canalla, i així està bé, és una ciutat que s'hi viu bé. Vaja, la trobo agradable.
I quines coses et preocupen avui dia?
De Sant Cugat?
No, en general, de la vida.
Bé, en general de la vida. Doncs mira, que com a europeu em fa vergonya la falta d'interès que ha mostrat Europa en el problema de casa, que no ha fet absolutament res i ha tancat els ulls. I això em sembla impresentable. Això em sento avergonyit com a europeu, que els meus representants hagin passat de tota la massacre que ha passat en allà sense ni pestanejar res. Això em sembla... I en general, i l'Ucrània. O sigui, la política internacional em sembla lamentable. I el pallasso del Trump em sembla lamentable, etc. Com tothom, eh? Tothom està més o menys igual.
Recordo que ens vam veure el dia de la pagada. Clar, va ser un moment que estàvem desbordats i, a més, no teníem cap tipus d'informació. Només sabíem que era una pagada general i a tot Espanya i Portugal, i poca cosa més. Després de tot el que s'ha explicat, encara sense saber les causes realment, tu què diries que va passar?
Jo crec que el sistema és molt complex, perquè hi ha molta gent que hi sucapant allà, hi ha moltes coses que funcionen paral·lelament i tal, i a mi no m'estranya que una cosa tan complexa tingui fallos informàtics i que es pengi algú que desencadeni una sèrie d'errors. Vull dir, a nivell molt, molt més petit, en el sincrotró passa a vegades que hi ha coses que com els ordenadors, que a vegades es pengen i passen, hi ha fallos del sistema, no? I llavors, doncs, si el sistema de protecció no és suficientment bo, i això és difícil perquè tot es va reactualitzant constantment, etc., doncs no és raro que hi hagi un... A mi em sembla, un catacrac d'aquests, un reset del sistema, perquè és molt com... Jo crec que és una complexitat notable, eh? Són totes les centrals, diguem, de renovables, les nuclears, les hidroelèctriques, l'exportació d'energia cap a França i cap a Portugal, etc. És que, i cap, vull dir, cap a Marroc. O sigui, és molta gent, i és una mica caòtic també, eh? Perquè hi ha, si no sé si ho saps, aquí és, les empreses elèctriques n'hi ha 3 o 4 de grosses, però tenen una quantitat de filials i fills i associats i tal, que n'hi ha com, n'arriben a haver com 500, saps? De gent que sucapant allà, i llavors esclar, amb tant de fullon, no m'estranya a mi.
Salvador, digue'm una bona notícia per acabar l'entrevista.
Una bona notícia?
Sí, una bona notícia que tu hagis considerat, doncs mira, això em sembla que és una bona notícia.
Home, ahir va guanyar el Barça, carai.
T'agrada el futbol?
Sí, bueno, el Barça, no, miro el Barça, i no sempre, però sí, ara mateix amb aquest equip que tenen, i com que he sentit a parlar tant de Lamine Yamal, perquè és de Mataró i tal, doncs els de Mataró estan, oh, tenim un mataronín aquí que és dels millors del món i tal, i bueno.
I quan veus una colla de gent tan jove triomfant en el que fan, què et sembla?
A mi em sembla molt bé. A mi, jo crec que la joventut és el futur, clar. Però absolutament, no sé, quan veig joves amb motivació, a mi em sembla que les coses, si n'hi ha molts, aniran tots, anirà bé. Si el sincrotró anant bé és per la gent, més que pels diners, i això és general. En la recerca és general. Quan una cosa va molt bé és que hi ha gent molt bona. A més de diners, però sobretot la gent.
Doncs em sembla un final perfecte per acabar aquesta conversa que hem mantingut amb el Salvador Ferrer, ara ja jubilat, però encara al peu del canó. Salvador, moltíssimes gràcies.
De res, bon dia.
Que vagi molt bé.